Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia de Lleida ha considerat que el decret llei anunciat pel president de la Generalitat, Quim Torra, aquest matí per reforçar i ampliar les mesures de confinament a Lleida seria de nou il·legal i també recurrible al Constitucional, si aborda drets fonamentals. Segons la valoració, en declaracions a Europa Press, del fiscal en cap de Lleida, Joan Bonet, no hi pot haver decret llei si toca precisament drets fonamentals. Així s'ha pronunciat sobre l'anunci de Torra, que aprovarà un decret per fer aquest reforçament de les mesures de confinament, després que el jutjat d'instrucció de Lleida, en funcions de guàrdia, no ratifiqués aquesta matinada una resolució, la ja coneguda del confinament, de la Conselleria de Salut. També us expliquem que Catalunya suma 301 nous positius per Covid-19, dels quals 140 es troben a Lleida. Certament, el ritme de nous contagis per coronavirus ha afluixat les últimes 24 hores a Catalunya, quan la xifra de nous casos s'havia enfilat fins als 816. Tot i això, els nous reportats avui superen els 300. Canviem de qüestió. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 17 anys de presó dos violadors acusats d'haver violat una nena a Pineda de Mar l'any 2018, concretament, quan una quinzena de joves van conduir la menor de 14 anys a una masia abandonada i allà la van violar i van publicar imatges del delicte a les xarxes socials. I l'actriu Kelly Preston ha mort als 57 anys a causa d'un càncer de pit. Feia 2 anys que lluitava contra la malaltia. Preston era la dona del també actor John Travolta. I l'Apostolat del Mar celebra els 100 anys aquest 2020, però en una situació excepcional. La Festa del Carme no tindrà aquest any a Barcelona processó marinera.
Ràdio Estel.
L'aigua. Font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De tant en tant ens agrada recordar que l'estalvi d'aigua a casa hauria de ser gairebé una obligació per a tots nosaltres. Avui ens centrarem en com realitzar aquest estalvi a la cuina.
L'aigua i tu.
Hi ha uns quants consells que anirà bé tenir-los sempre ben presents. Per exemple, que per descongelar els aliments no cal gastar ni una sola gota d'aigua. Simplement traieu-los del congelador amb prou antelació. Per altra banda, si és que teniu rentaplats a casa, estarà bé que només el poseu en marxa quan estigui ben ple. Això, a més de recordar que no és necessari esbandir els plats abans de ficar-los al rentaplats. N'hi haurà prou retirant les restes de menjar i llançant-les a les escombraries. Però si renteu els plats a mà, penseu que és molt important no deixar córrer l'aigua inútilment. Esbandiu-los només quan ja estiguin ensabonats i tots a la vegada. Si teniu en compte tots aquests consells, gairebé sense adonar-vos-en, estalviareu uns quants litres d'aigua i us fareu, a vosaltres i a la societat en general, un gran favor.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat per explorar allò que passa i per què passa. Resum informatiu del dia, l'entrevista d'anàlisi i una mirada diària al món social, polític, cultural i religiós. A més, als últims minuts, Diari del Papa. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, mitja hora compartida i oberta a Ràdio Estel. T'espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius: Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, què tal? Bona tarda. Quan passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la seva decisió d'escoltar i escollir Ràdio Estel com a emissora de companyia. Serà una satisfacció acompanyar-los aquests propers 30 minuts d'aquesta tarda. Com és habitual, cada dilluns i dimarts a les 5 ens reunim l'equip del programa amb metges de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia i també andrologia. Com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un expert equip dedicat a millorar la salut interna i externa de les persones. Serà dins de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so Jordi Carretero, a la direcció i producció la Susana Armengol i a la conducció qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
La falta de desig sexual, conegut com a trastorn de l'interès, excitació sexual en les dones i com a trastorn de desig sexual hipoactiu en els homes, consisteix a mantenir un baix nivell o absència de desig i interès sexual que repercuteix de manera notable tant en el nostre benestar com en la nostra relació de parella, si n'hi ha. La persona que ho pateix està més distreta que no pas activa i és més espectadora que participa en el curs de la seva conducta sexual. Habitualment sol presentar-se un descens o absència de fantasies o pensaments sexuals eròtics que provoquen un baix nivell d'excitació o plaer sexual durant l'activitat sexual mateixa la majoria de les vegades. La persona que ho pateix sol estar menys receptiva als intents de la parella per iniciar l'activitat sexual o bé manté un baix o absent interès per autoestimular-se.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Avui parlarem de la sabidoria tolteca. Coneixerem què és, amb què ens pot ajudar a conèixer-la. Què en pensa la societat? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Jordi Vilajosana, que és doctor en Administració d'Empreses, professor d'universitat i emprenedor social. És també pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. I també Adriana Fernández, Villanueva. És llicenciada en màrqueting, coach de vida i terapeuta. Jordi, bona tarda i benvingut i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona tarda, Marc. Avui ja fa dies que no portes la corbata.
Fa molts dies.
Però si et fan una foto, la tenim que ensenyar per xarxes socials perquè vas amb una camisa hawaiana.
Bueno, la meva dona m'ha dit si volia unes maraques. Jo no en tinc cap, però bueno.
Però estàs molt presentable, eh?
Hauríem quedat bé, clar que sí.
I sobretot gràcies per convidar-nos.
No, ha sigut un plaer quan vens sempre a aquest programa, de veritat. Ho és, un plaer. Parlem de la sabidoria tolteca, no?
Sí, em vas demanar que vingués i se'm va ocórrer perquè ara, just fa un any, amb l'Adriana vam estar a les piràmides de Teotihuacán, just al costat de Mèxic, a la ciutat de Mèxic. Tens que agafar un tren, però queda molt a prop, perquè és una ciutat molt gran, de més de 20 milions d'habitants. I allà vam tindre un aprenentatge molt, molt potent. I va ser arrel d'haver estat allà on doncs, ens vam interessar molt per aquest grup de gent, o aquesta tribu de gent, que vam viure allà fa uns 1.500 anys.
Bien, pues, potser la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el proyecto de Ejes de Felicidad para Adriana Fernández? ¿Cuál es tu proyecto?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el proyecto de Ejes de la Felicidad comenzó como un proyecto sencillo, como un proyecto de entre Jordi y yo para encontrar y para empezar a hacer cursos, hacer talleres en donde nuestros conocimientos ayudaran a las demás personas a encontrar la felicidad.
Una pregunta, Adriana. Buenos días. Sé que en estos momentos para ti es casi la madrugada. ¿Quiénes fueron los toltecas? ¿Qué es lo que estuvimos viviendo el año? Ahora casi un año, o sin casi.
Mira, cuando yo leí el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, lo que te quiere enseñar es como, más bien, bueno, primero empezamos por los toltecas. Ellos vivieron hace muchísimos años, es una raza que vivía en el sur de México, y se les conocía por su conocimiento, por todas estas prácticas ancestrales que hacían. Era un conocimiento muy muy espiritual y se dejaban guiar por este conocimiento que pues ahorita a estas fechas es así como se ve como ancestral, pero lo podemos vivir en cualquier época y en cualquier momento, ¿no?
El concepto de la realidad o del sueño en los toltecas, ¿cuál era o cuál es? Porque aunque es una población que parece que está extinguida, sigue estando entre nosotros. Entonces, para ellos, ¿la realidad o el sueño qué es?
Pues es la vida misma. La vida misma es el sueño, es estar, forma de estar dormidos en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a nuestra forma de vivir. Para ellos estar en un sueño es estar viviendo, es estar creyendo todas estas todas las creencias en las que tenemos, todas las enseñanzas, esa domesticación que le llaman ellos, de ir enseñando desde niños a cómo tenemos que comportarnos, en qué debemos creer, cómo debemos creerlos. Para ellos es el sueño, es como un sueño, vivir en un sueño es la vida, como va pasando y nosotros no despertamos del sueño.
En unas clases que hemos hecho durante este confinamiento, que las hemos hecho conjuntamente con Adriana y yo en la universidad, lo primero que mostramos, lo digo en castellano para que ella nos entienda, ¿no? Porque si no, aunque esté 8.000 kilómetros, por lo menos que pueda entender alguna cosa. Lo primero que les mostramos a los alumnos es un bolígrafo y les pedimos que nos digan qué es lo que ven. Tú imagínate la cara que pone el alumno cuando le enseñas un bolígrafo, claro. Y dices, ¿qué estás viendo? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que nosotros proyectamos o lo que realmente es? Si enseñamos este bolígrafo pues a un elefante, ¿qué es para un elefante un bolígrafo? ¿O qué es para un niño un bolígrafo? ¿O qué es para nosotros un bolígrafo? Pues lo podemos describir como un instrumento por su utilidad.
Hay quien diría que es una máquina de escribir.
también. O alguien quien diría que, por ejemplo, a mí cuando veo un bolivic, que es el que tienes tú delante, sí, a mí sí. Recuerdo una película cuando le hicieron una traqueotomía
sí,
a una persona. Entonces, sí, me lleva esta emoción. Entonces, la filosofía tolteca se basa en vemos lo que queremos ver.
Vemos lo que queremos ver.
Exacto. La realidad es otra cosa. Entonces dicen, tenemos que irnos del sueño para ver lo que realmente hay detrás de este sueño. Entonces es una filosofía muy interesante que explicada aquí en Barcelona, o tú, Adriana, que estás en Guadalajara, es diferente. ¿Por qué?
Guadalajara, México.
Guadalajara, México, exacto. ¿Por qué? Porque hay que ir a Teotihuacán, hay que vivir un temazcal, hay que estar en las tres pirámides que hay allí, porque hay mucha energía y es muy poderoso. Entonces, puedes entender algo de esta filosofía que nos están transmitiendo. ¿Cómo lo ves tú, Adriana?
Sí, exacto. Y ver cómo esa domesticación de la que los toltecas hablan, o Miguel Ruiz en este libro, es de cómo de generación en generación se nos va transmitiendo toda esta pues información que va distorsionando la realidad, ¿no? Entonces, esa realidad a la que ellos se refieren es el sueño de vivir, como vivir sin vivir, pues, estar viendo las cosas de una sola forma o de una sola manera sin tener la opción de ver toda la realidad completa, ¿no?
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb en Jordi Vilajosana, que és doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social. També és pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat, que un dia ens has d'explicar, que tornis, això de les constel·lacions organitzatives a les universitats. Ens ho has d'explicar.
Quan vulguis, jo, si vols, inclús aquí podem fer una constel·lació. Vull dir, Marc, saps que m'atreveixo, perquè a més,
sí,
amb el nou escenari online, n'estem fent moltes de constel·lacions online. Llavors, evidentment, és molt millor, més divertit, i amb més aprenentatge presencialment, clar, però en aquests moments és el mitjà que tenim.
Jordi, el que explica l'Adriana, el que expliqueu d'aquesta sabidoria tolteca, vol dir que cada persona, depèn del seu nivell cultural, veurà en un bolígraf una cosa o una altra?
No és tant un tema de nivell cultural, sinó de experiències que tu has tingut en els últims 60 anys. Una, perquè nosaltres som un pou d'experiències nostres i de les que carreguem dels nostres abans passats. I això condiciona la visió que tenim. És a dir, per nosaltres, si jo ara veig això, doncs veig un bolígraf per escriure. Mm. O veig, potser un altre pot veure un arma assassina. Un altre pot veure, o potser no veu res. Però això amb un boli és fàcil de captar-ho. Però, en canvi, si jo tot veig emprenyat, és perquè jo, hi ha alguna cosa dintre meu que em fa veure emprenyat. O si veig content, és que hi ha alguna cosa dintre meu que em fa veure content.
Clar.
Llavors, això ho vam començar a aplicar, i a més, li estic molt agraït a l'Adriana, ho vam començar a aplicar a l'assignatura d'habilitats directives de l'OPC. És a dir, en comptes d'ensenyar la gent a comunicar, anem-los a ensenyar a comunicar-se amb si mateixos. I aquí vam agafar el llibre dels quatre acuerdos, que ja estava fent referència, del Miguel Ruiz. I els quatre acuerdos és un llibre molt senzill en el qual parla de quatre conceptes que tots tenim que tindre clars. Primer concepte és ser impecable amb les paraules. Les paraules tenen energia, tenen molta força. Si jo em dic quin desastre que sóc perquè he arribat tard, m'estic penalitzant a mi mateix.
Sí, sí,
en el moment que et trobi a tu, dirà, la culpa potser serà del mar.
Esclar.
Llavors, les paraules tenen molta força. Llavors, com més ens maltratem a nosaltres, després més maltratarem a la gent.
Esclar.
És a dir, la gent que és més tòxica amb els altres és la gent que més es maltrata a si mateix. Llavors, el primer que hem de saber en comunicació és tratar bé, tratar amb carinyo. Algú de vosaltres s'ha ficat davant del mirall cada matí i diu, ostres, que guapo que sóc Jordi, o que guapo que sóc Marc, o ens diem coses boniques, tendim a maltratar-nos.
Sí, sí.
Llavors, amb aquesta assignatura li hem donat el vol. Li vam dir, no, primer ajudem a la gent a que parli bé amb si mateixa. Primer, paraules. Parlem-se bé. I parlar-se moltes vegades costa.
Sí.
Fem un llistat, Marc, de quantes coses ens diem malament durant el dia, o que sigui durant les dues primeres hores del matí. I això són temes que semblen molt obvis, però ho seguim fent malament. Llavors, perquè el nostre subconscient moltes vegades no es tracta bé. I aquest és el primer principi tolteca, que dius, és que això és molt senzill, sí, però no ho apliquem. El segon principi que parla el Miguel Ruiz amb el seu llibre és el que fa referència a no suposem. Es passem tot el dia suposant. Si el Marc és que va amb una camisa hawaiana, és que està content...
O serà perquè no té gust de comprar la roba...
Exacte, però es passem tot el dia suposant. Sí, si veiem algun xaval pel carrer ara sense mascareta, doncs, que desgraciat que ets, es pot contaminar... Es passen tot el dia suposant. I això el que fa és tractar-nos malament a nosaltres mateixos. És a dir, nosaltres partim del principi que si jo em tracto bé a mi mateix, tractaré bé millor la gent. No és un tema de que jo primer tinc que tractar bé a tu per després tractar-me bé a mi.
Sí,
no,
és el que pensem a vegades.
Exacte, sinó primer tinc que tractar bé a mi i després automàticament tractaré bé la gent. Per tant, no suposar, i no suposar mai. Per què tenim que suposar? Ens passem tot el dia suposant, sí. M'estàs mirant amb l'ull dret...
Malament.
Vale? Però el tercer principi, que és un principi també molt interessant, és fer el màxim que puguis. I aquest és moltes vegades el que jo més trontollo. Sempre penso, ho podia haver fet millor, em podia haver esforçat més. Però quan tu ja creus, sents que ho has fet tot el possible, doncs ja està. No venim a salvar el món. Ens venim, jo crec que salvant a nosaltres mateixos. Vull dir, a fer el màxim possible per nosaltres mateixos i després, de rasquillada... El que passa és que venim amb un sentiment de culpabilitat. Bé, si he pogut ser millor pare, bé, si he pogut ser millor parella, bé, si he pogut ser... Però si jo hem fet tot el millor...
Pues ja, i és que ja som així.
Ja està.
Ja hem fet el millor que podíem fer.
I aquests són els principis que els tolteques intenten transmetre moment a moment, dia a dia. Són principis molt senzills. Partint de la base que el que veiem és el que nosaltres projectem. És a dir, estem dintre un somni que hem creat entre tots. I després hi ha una realitat física, i això ho va demostrar l'Albert Einstein ja fa uns quants anys. Som energia en moviment. Si ara agaféssim un microscopi i veiéssim la meva mà, la teva mà, o el teu rellotge, veurem que no hi ha matèria. Pràcticament la matèria no existeix, és energia en moviment. Per tant, a partir d'aquí, que puguem estar dintre tots un somni, ningú fica-la amb el foc. Aquí hi ha una pel·lícula de fa uns quants anys, Matrix, que relata que estem dintre un gran somni. Jo no dic, jo no crec res o crec en tot, o potser només crec en més i depèn del dia últimament. ¿Vale? Però vull dir, comencem a replantejar-nos-ho tot, el que veig o el que no veig. I això és el que, diguéssim, en Tolteca aposta. ¿Vale? Aposta per això que ens aporta.
Clar.
Llavors... ¿Li puc preguntar alguna cosa més?
Sí.
Ah, vale. Adriana, ¿nos estás escuchando?
Sí.
Ah, perdona, es que pensé que ya te habías desconectado y no sabía si te podía volver a preguntar otra cosa. Perdona. Una pregunta, Adriana. Ya sé que hemos hablado en catalán, pido disculpas que no nos has entendido, pero sí que la pregunta te la haré en castellano. ¿Qué utilidad aporta la filosofía tolteca a la comunicación intrapersonal? ¿A cómo nos comunicamos con nosotros mismos?
Pues mira, yo creo que cuando empezamos a practicar todos estos estos cuatro acuerdos de los que has mencionado, la comunicación contigo empieza a ser mucho más, ¿cómo se diría? Como amorosa, como receptiva, empiezas a tener un poco más de conciencia de lo que haces. Y de por qué lo haces, ¿no? Todas estas creencias que nos vienen añadidas, que era lo que decíamos, pues las haces al consciente o las haces tuyas. Y con estos cuatro acuerdos, pues lo que hace es, pues como abrirte las puertas, abrirte la visión de lo que hay afuera, ¿no? No sé si te respondí con esto.
Sí, sí. Hay uno de los temas que nosotros estamos trabajando mucho en los talleres, que es el cuarto acuerdo tolteca, que no me he acordado de comentarlo, es no nos tomemos nada como personal. Es decir, cuando alguien nos insulta, no nos está insultando a nosotros, se está insultando a sí mismo. Es él tiene el problema. Lo que pasa es que si le devolvemos el insulto, digo, por escenas que vemos ya en el tráfico de hoy día, parece que en la pandemia no ha solucionado los insultos en el tráfico.
No soluciona nada.
Y entonces, cuando nosotros nos tenemos algo personal, entramos en el mundo del otro. Y esto es donde creo que tenemos que evitar. Si ahora Mar me insulta, no es un problema mío, es un problema que tiene Mar. Sí, claro. Entonces dices, pues que me está insultando, ya, pero es su problema.
Lo que pasa es que es difícil que te insulten y no devolver el insulto.
Exacto.
Entonces, es difícil.
Pero hay que ver que cada uno tenemos nuestra realidad.
Sí.
Y cuesta mucho, ¿eh? Porque, a ver, vivimos muy condicionados, no sí. por los últimos 50, 60 años que estamos aquí viviendo, sino pura y simplemente porque llevamos muchos años cultivando que el problema es de los otros. Si ahora miramos la pandemia, hay mucha gente sentada en un sofá criticando lo que hace el gobierno, o uno o el otro, tanto en España como supongo que también en México está pasando, ¿no? Entonces, si vemos esta realidad como una realidad nuestra, es cuando generamos ansiedades, nos molestamos con nosotros mismos, pero cuando el problema no es nuestro, el problema es del otro. Nosotros tenemos que ir cultivando...
Y estás perdiendo tu...
Ay. Dime, Adriana.
Perdón. No, y vas perdiendo tu poder. Tu poder de decisión, tu poder de crear, tu poder de muchas cosas, ¿no? Porque te vas dejando guiar por todo lo que tu mente te está diciendo. Entonces, eso es lo que te proponen los cuatro acuerdos. O sea, tener el control, por lo menos, de lo que es en ti, en tu vida, ¿no? Como dices, no reaccionar, a lo mejor ser más coherente, a lo mejor ser más asertivo. Tratando con estos cuatro acuerdos, tener un poco de más claridad.
Y una cosa que me gusta de ti, Adriana, es que cuando estamos en discusión, en debate, discusión creo que no hemos discutido nunca, pero en debate sí algunas veces, es siempre me dices, Jordi, cierra los ojos, relájate y sigue andando. Entonces, cuando estamos debatiendo o estamos dando una problemática, esto es lo que cuesta más. Pero eso es lo que hay que hacer, es parar, frenar y seguir andando.
Exacto, porque eso te da claridad, eso te conecta con lo que eres en realidad. Porque esta realidad que está afuera, pues te puede sacar y te puedes envolver en todo lo que decías sobre los demás, ¿no? Porque dentro de todo no dejamos de ser espejo de los demás, y los demás son espejos de nosotros. Entonces, pues cierra los ojos y pregúntate algo más íntimo, algo más tuyo, algo más tú, de cómo puedes salir a la vida o enfrentar a la vida desde algo más propio, más profundo, con más fuerza, ¿no?
Entonces, para resumir, que tenemos ya un minuto para terminar el programa, ¿cuáles serían tus conclusiones en uno, dos o tres tips de la sabiduría tolteca que podemos aprovechar nosotros ahora cuando salgamos a la calle?
Exacto, sí.
Pues yo creo que los cuatro acuerdos son muy claros, los acabas de decir, crear una claridad que puede guiar nuestra vida, puede hacernos mejores personas y vivir en la realidad que realmente queremos vivir, ¿no? Y son muy claros, o sea, siempre que hable con tus palabras, no te tomes nada personal y las mismas palabras te lo van diciendo, ¿no? Es tratar de ir adaptando estos cuatro acuerdos a nuestra vida.
Muchas gracias, Adriana. Supongo que nos veremos pronto, es decir, dentro de 4 o 5 horas en los talleres que estamos organizando.
Y mañana también. Muy bien, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, Jordi, doncs gràcies per estar aquesta tarda aquí i ens veiem demà a la mateixa hora, a les 5.
Moltes gràcies,
Marc. I també parlarem de màgic, eh?
Ah, exacte, sí.
Molt bé, doncs. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem parlant amb més temes amb la Fundació Puigverd. Us esperem. Adeu.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.